Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Si he estat jo, no me'n record. És una de les frases textuals més destacades que l'acusat d'assassinar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi ha pronunciat avui en el judici a l'Audiència Provincial. La vista ha finalitzat amb les conclusions de les parts amb molta duresa per part de la Fiscalia, que considera que l'home va actuar per plaer i eleva a 25 anys la petició de pena. L'acusació particular reclama presó permanent revisable, mentre que la defensa sol·licita que sigui absolt i que es tingui en compte que anava begut. De fet, aquest ha estat l'argument utilitzat pel processat per justificar que aquell 25 de setembre de 2024 no recorda res. A partir de demà, els membres del jurat popular començaran a deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat. En uns minuts ampliem aquesta notícia destacada avui dimecres, 13 de maig. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Detenen un home per introduir una turista en una furgoneta i agredir-la sexualment.
Va passar la matinada diumenge al passeig marítim de Palma, quan la dona sortia d'un local d'oci i es dirigia cap al seu hotel. Els ocupants d'un altre vehicle varen presenciar els fets, varen auxiliar la víctima i varen fer una foto de la matrícula de la furgoneta, i això ha permès ara a la policia detenir el conductor.
El sindicat del 03 denuncien una nova plantada de les patronals per negociar el conveni de les escoletes.
Segons Comissions Obreres, UGT i l'Estei, les organitzacions empresarials no han acudit a la cita prevista per avui perquè al·leguen que ja participaran en la trobada amb Treball i Educació de dia 25. Els sindicats interpreten aquesta absència com una manca de voluntat negociadora. Reivindiquen la necessitat de millorar les condicions de les educadores.
La Federació Balear de Transport demana reunir-se amb el Consell de Mallorca per tractar la convivència entre ciclistes i conductors a la carretera. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La circulació d'autobusos turístics i de ciclistes ha provocat situacions de col·lapse, sobretot a les carreteres turístiques. L'Associació de Conductors Actua proposa regular els horaris de circulació per evitar que coincideixin.
Els ciutadans del centre de Menorca comptaran amb una ambulància de suport vital avançat operativa les 24 hores, que se sumarà així a partir de dia 15 de juny a les dues, que ja donen servei a Maó i Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La zona centre de l'illa, que inclou els municipis d'Es Mercadal, Es Migjorn, Alaior i Ferreries, es registra de mitjana 6 o 7 peticions diàries d'ambulància. Fins ara, l'ambulància de suport vital avançat d'Es Mercadal donava servei només de 8 del matí a 8 del vespre. Ara el govern amplia aquest servei 24 hores i això redueix substancialment el temps d'espera d'una UBI mòbil. Per exemple, per una emergència a Es Migjorn, una ambulància que surt de Maó i Ciutadella durant la nit tarda aproximadament 25 minuts a arribar. Ara, des d'Es Mercadal, en tardarà menys de 10.
Les platges de Formentera enguany tindran prop d'un 40% manco de gandules i parasols. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La Direcció General de Costes estableix ara que la distància per instal·lar aquests lots ha de ser de 10 metres de la vorera de la mà i de 6 de les dunes. La limitació s'ha endurit per la licitació del període 2026-2029 i deixa 16 lots de platges sense autorització i altres dos afectats. El Consell ja ha anunciat que presentarà un recurs davant l'administració competent perquè es torni a valorar. Els afectats han rebut la notificació amb indignació.
En els esports, el Real Mallorca cercarà avui una victòria a Getafe per encarrilar la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquinista visitarà el Coliseu amb Alfonso Pérez quan siguin les 9:30 del vespre per a disputar l'antepenúltima jornada de Lliga. Els vermells arriben com a 14ans a la classificació amb 39 punts, els mateixos que l'Elx, el Llevant, el Girona i l'Espanyol, que marca ara el descens. Per al partit d'avui vespre, De Michelis no podrà comptar amb Samu Costa per acumulació de targetes ni amb els lesionats Kalumba, Kumbula, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales, però recupera Pablo Maffeo, que ha complert sanció, i també Johan Mojica, ja recuperat. I a més, avui es jugaran 3 partits més, a les 7, Espanyol, Atlètic Club i Villarreal, Sevilla, i a les 9:30 del vespre, a l'Avés, Barça.
Molt pendents també en aquesta hora de l'evolució del temps, la previsió amb Tomàs Salom. Bon dia.
Bon dia avui, jornada de variabilitat, amb més sol a Mallorca i a les Pitiüses, amb permís de qualque interval de núvols baixos, i en canvi a Menorca amb un cel bastant més carregat. Aquí tenim convergència entre el vent de mestral i de tramuntana, i això dona lloc a la formació d'aquests núvols i fins i tot a qualque precipitació localitzada, puntual i feble. Mantenim unes temperatures avui una miqueta més baixes. Amb aquest vent de component nord, el termòmetre pot quedar entre els 20 i els 24 graus durant el dia, amb una situació marítima també més alterada a les costes exposades en aquesta direcció. Avui cap vespre variarà una mica i bufarà més de llebeig. A més, s'han arribat a registrar cots per damunt dels 70 km per hora en àrees de la Serra Tramuntana, com per exemple l'Observatori de la Serra del Fàbia. Avui cap vespre aquests núvols baixos s'han d'anar desfent, per tant veurem més clarianes també a Menorca, però tot i així, durant les hores centrals del dia, qualque núvol d'evolució a punts del nord-est de Mallorca, sense descartar qualque precipitació molt puntual i feble. La situació per demà també ambient variable. Arribada d'alguns núvols de base alta cap al sector de les Pitiüses, qualque núvol baix també a Mallorca i a Menorca, però sembla que sense precipitacions. Això sí, mantindríem una mica de vent de component nord, vent més amestralat a punts de Mallorca. La situació marítima marcada per qualque radal de forta maror i pocs canvis quant a la temperatura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'acusat d'assassinar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi ha assegurat davant l'Audiència Provincial de Palma que desconeix com va morir la dona. Segons l'home, va tenir la sensació de despertar d'un mal son i després va veure sang a la casa. Després de l'interrogatori del processat, la fiscalia ha decidit elevar la pena de presó fins a 25 anys. La fiscal ha argumentat que els fets són més greus del que preveia i ha assegurat que l'acusat és un home, dit textualment, dolent, dolentíssim, diabòlic. Els fets varen passar, Carme Moreno, l'any 2024.
L'interrogatori de l'acusat ha estat breu, ha dit que desconeix com va morir la dona. A les preguntes de la seva defensa, més ha assegurat que el dia dels fets havia begut una botella de vi i un parell de cerveses. La seva defensa ha demanat que en cas que el tribunal jurat el consideri culpable de l'assassinat, se li apliqui l'atenuant d'intoxicació etílica. La fiscalia, en canvi, té clar que el consum d'alcohol no el va influenciar a l'hora de cometre el fet. Ja ha posat de manifest que tots els guàrdies civils i policies locals que han declarat han assegurat que l'home no feia olor d'alcohol. La fiscal ha conclòs que l'home va assassinar la seva exsogra en traïdoria i acarnissament.
I què ha argumentat, Carme, l'acusació particular?
Ha lamentat que poca cosa es pot fer per la dona assassinada, però ha demanat als membres del jurat que facin justícia perquè l'acusat es va acarnissar en la seva exsogra, ja que va actuar, ha dit, de manera brutal. També ha destacat que l'acusat, després de l'atac, no tenia ni una sola rapinyada, ja que la víctima no es va poder defensar per la seva vulnerabilitat. L'advocada de la família, a més, té clar que hi ha un agreujant de violència de gènere. Segons la Missè, l'home va voler castigar la seva exparella amb l'assassinat de sa mare. En el ton de la darrera paraula, l'home ha afirmat que si ha estat ell, no ho recorda. A més, ha dit, si ha estat jo, que em condemnin, però no per assassinat, ha conclòs. Demà es lliurarà l'objecte del veredit dels membres del tribunal, que quedaran incomunicats per deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat.
Avui també és notícia la detenció a Palma d'un home acusat d'introduir per la força una turista en una furgoneta i agredir-la sexualment. Els fets van passar la matinada de dia 10 a la zona del passeig marítim de Ciutat.
Sí, la víctima sortia d'un local d'oci nocturn, es dirigia cap al seu hotel quan una furgoneta es va aturar al seu costat. El conductor la va agafar del braç de forma violenta, la va ficar a l'interior del vehicle i va fugir a gran velocitat per impedir que baixés. Durant el trajecte la va agredir sexualment. La fugida va acabar en un semàfor en vermell, on la víctima va poder aprofitar la presència d'un altre cotxe per demanar auxili i escapar. Es dona la circumstància que els dos ocupants d'aquest segon vehicle havien presenciat el segrest inicial i, de fet, varen perseguir la furgoneta i varen aconseguir fotografiar-ne la matrícula. Gràcies a aquestes imatges i a la denúncia de la víctima, els agents varen identificar l'agressor, que va ser detengut poques hores després.
A Eivissa, els veïnats de Cala de Bou reclamen mesures urgents a l'Ajuntament de Sant Josep per reforçar la presència policial a la zona de l'edifici ocupat de Cala de Bou. Denuncien robatoris i falta d'higiene a la zona per la presència d'excrements i fems. Selena Gregori.
Els veïnats estan desesperats, demanen que es garanteixi l'higiene i la seguretat a la zona. Ja han presentat un escrit
inscrit al consistori. Ángel Tierno és president de l'Associació de Veïns de Cala de Bou.
Crea una espècie d'inseguretat, ha habido unos ciertos robos que está la policía obviamente investigando. Los vecinos piensan que eso son integrantes del edificio. Eso crea una crispación, unos nervios y entre ellos cierto miedo.
L'edifici inacabat ubicat enfront de l'abadia de Punta Xinxó abandona fa 20 anys. És un esquelet fora d'ordenació. La propietat Punta Xinxó SL tenia llicència per aixecar un hotel, però va caducar. L'any passat ho han recorregut i aquest tràmit atura qualsevol intervenció municipal per desallotjar, tot i que la intenció de la propietat és aixecar un hotel de 5 estrelles. L'edifici està a la venda per 35 milions d'euros. L'últim any el preu ascendia a 50 milions.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Menorca comprarà blocs de pisos de particulars que estiguin buits per destinar al lloguer social. El Consell aposta per tenir el seu propi marc d'habitatge, parc d'habitatge públic. Avui ha obert una convocatòria perquè els propietaris interessats ofereixin els seus edificis, Excel.
Aquells que encaixin amb les necessitats es taxaran i, si s'arriba a un acord en el preu, s'adquiriran. La mesura pretén fer front a la crisi de l'habitatge existent i posar immobles al mercat de lloguer. Els habitatges que s'obtinguin s'integraran al programa Lloguer Estable, que es posarà en marxa en els pròxims mesos. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
La idea que nosaltres tenim és que aquest bloc de pisos que puguen comprar s'integrin en el programa Lloguer Estable, perquè nosaltres amb el programa Lloguer Estable tindrem pisos que ens puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits, no?
Per ara no s'ha concretat una partida econòmica per afrontar aquestes operacions, però el Consell de Menorca assegura que disposa dels romanents per poder executar les compravendes.
Quan veguem quin immoble ens encaixa amb els requisits i sapiguem una taxació que ens faran una taxació tant dels funcionaris i si fa falta també una taxació externa per concretar el preu, després ja farem la modificació pressupostària necessària.
És la primera vegada que el Consell entra al mercat immobiliari. La gestió del lloguer podria anar a càrrec de la nova oficina insular d'habitatge que el Consell obrirà aquest divendres.
Es parla molt dels anys de sou que hem de destinar a pagar una hipoteca, però poc de l'esforç que s'ha de fer només per aconseguir reunir l'entrada. Els ciutadans de les Illes tornen a ser els que més doblers hi han de destinar. Necessiten estalviar durant 23 anys el 20% del salari brut només perquè el banc els concedeixi el préstec.
Ho posa de manifest un informe del portal estupisos.com que situa les Balears com la comunitat més perjudicada. A les Illes el preu mitjà de venda situa en els 5.100 euros per metre quadrat, fet que eleva el cost d'un pis de 90 metres en els més de 464.000 euros. El 20% que demana el banc per concedir la hipoteca més el 10% de despeses notarials situen l'entrada en els prop de 140.000. Això requereix un estalvi del 20% d'un salari brut durant 23 anys. Això només per començar a moure papers i assegurant-se el crèdit. Així les coses, qui es pot permetre afrontar una entrada tan elevada? Doncs persones que ja tenen altres immobles amb els que poden jugar, ciutadans amb suport familiar o, com sempre, les herències. Per contra, és gairebé impossible per la resta. Ferran Font és director d'estudis de pisos.com.
Hi ha un volum molt important de transaccions, un volum que no es veia des de la passada bombolla immobiliària, però aquell que està comprant qui és? No és el que ha d'accedir a una primera hipoteca, sinó que és aquell que té un pis el ven i se'n compra un altre, si el que es diu un comprador per reposició o el que és un inversor que, per tant, ja disposa de capital i que no necessita a una hipoteca.
L'anàlisi posa de manifest una bretxa territorial de proporcions extraordinàries, encapçalant l'estadística de les Balears, seguida de Madrid, Catalunya i les Canàries. A l'altre costat, Extremadura i Castella i Lleó, on es pot aconseguir reunir una entrada d'un pis en menys de 5 anys.
Comissió Comissions Obreres, UGT i STEI denuncien que la patronal de les escoletes 03 els ha tornat a plantar. En la reunió d'avui s'havia de tractar el desbloqueig del conveni per al sector amb l'objectiu d'igualar les condicions de totes les treballadores. El govern ha convocat les parts a una altra trobada el pròxim dia 25.
Les forces sindicals lamenten que les patronals CCIP i la PIMEN han excusat l'assistència a la reunió d'avui, dient que el govern els ha convocat a una trobada a finals de mes. Tant Pepa Ramis, de Comissions, com Ramon Mondéjar, de l'Estell, consideren que l'administració fa seguidisme de la patronal.
Una administració pot mediar, pot acompanyar, però no pot dirigir una negociació d'un conveni col·lectiu. Són les patronals i els sindicats. I en aquest moment hi ha una intencionalitat a l'hora de fer un bloqueig a la negociació.
Nosaltres com a sindicats, però també tot el moviment de les educadores, estem indignats perquè creiem que molts anys menyspreat, patronal i institucions, molt menyspreem.
Els sindicats demanen un canvi d'actitud a la patronal, si no és així, han assegurat que les educadores estan disposades a mobilitzar-se i no descarten fins i tot la convocatòria d'una nova vaga a Zart Ortonda d'UGT.
Les mobilitzacions seguiran en augment. Està clar que hi ha un clam evident del sector d'educació infantil 03 per millorar les seves condicions laborals.
Els sindicats asseguren que és viable aprovar un conveni autonòmic de 03 que pengi de l'estatal. Una mostra diuen que és el conveni insular de Menorca, vigent des de fa 16 anys.
És el renou que feien una trentena de funcionaris que s'han manifestat avui de matí davant la delegació d'Hisenda a Palma per demanar millores laborals i l'increment de la plantilla. Asseguren que es troben al límit per la crisi de l'habitatge. Les concentracions han tingut lloc a tots els centres de treball de l'Estat i han estat acompanyades d'una aturada parcial d'una hora. Si no hi ha negociacions abans de final de mes, asseguren que aniran a la vaga el pròxim 8 de juny. A les Balears hi ha un total de 700 treballadors afectats.
El sindicat CECIF assegura que l'agència tributària manté bloquejada la negociació de diferents assumptes, com que la plantilla del servei de vigilància duanera sigui considerada professió de risc o la implantació de la carrera administrativa i professional i la regulació del teletreball. El portaveu del sindicat, Toni Roiger, destaca la falta de treballadors pels preus elevats de l'habitatge i reclama reactivar la negociació de la indemnització per residència.
Estan jubilant molt de companys i els nous funcionaris que arriben just estan un any, dos anys, i tornen a casa seva. Això quan venen, perquè darrerament s'ha donat la paradoxa de persones que proven una oposició i que no poden venir a prendre càrrec i que no poden ocupar aquesta plaça, han de renunciar a ella perquè no poden assolir el pagament d'un habitatge digne aquí a les Balears.
El calendari de mobilitzacions es va iniciar el passat 6 de maig, es reprendrà el 29 i acabarà el 8 de juny amb una vaga general en tots els centres de treball de l'Estat, si no hi ha acord previ.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Sis de cada 10 empresaris de la indústria balear consideren que la situació del sector és dolenta i només el 12% creu que les polítiques públiques els són favorables. És una de les conclusions de l'estudi de percepció de l'empresariat elaborat per la Fundació Universitat Empresa. Avui s'ha presentat a empresaris en la jornada Parlem d'Indústria, que s'ha celebrat al centre Bitdinca i en la qual el govern ha dit que mobilitzarà 25 milions d'euros a través del nou pla d'indústria que està elaborant. Marta Puyalto.
Sí, segons l'informe de la Fundació de la UIB, la majoria dels empresaris perceben falta de talent, dificultats per captar-lo pel problema de l'habitatge i reclamen més sòl industrial que cada vegada l'utilitzen més els comerços. Segons el doctor en psicologia Antoni Núñez, que ha elaborat l'informe, una altra de les problemàtiques que constaten és la competència deslleial. A l'administració li demanen polítiques més concretes.
Que siguin molt més enfocades en el sector industrial. En segon lloc està el tema de reduir la burocràcia i de facilitar aconseguir terrenys o que la conversió a sòl industrial sigui més fàcil per poder seguir ampliant o seguir creant sòl i empreses industrials.
El director de la Fundació Impulsa, Antoni Riera, també ha presentat l'informe dels resultats del Pla d'Indústria 2018-2025. El document assenyala que, tot i alguns avenços en exportacions i en part del sector manufacturer, la indústria continua representant tan sols el 5% de l'economia. A més, durant aquests anys, la producció ha caigut prop d'un 10%. Segons Riera, el futur de la indústria passa per interconnectar-la amb la resta de sectors productius, per prioritzar les activitats que realment siguin rendibles i que es faci amb un personal més format i productiu.
En aquest sentit, el govern ja ha començat a treballar en la redacció del nou pla director de la indústria per al període 2027-2031. Mobilitzarà 25 milions d'euros per reforçar el sector industrial.
El conseller d'Empresa Alejandro Sáenz de San Pedro ha anunciat noves línies d'ajudes i la creació d'un nou segell identificatiu per a productes elaborats a les Balears.
Durant esta legislatura, más de 25 millones de euros que hemos destinado ya en ayudas a la industria, en modernización, en maquinaria. También hemos incluido al sector construcción, que es un sector muy importante dentro de esta economía. Y lo que estamos haciendo es invertir para mejorar la competitividad.
I ja que parlem d'indústria, les empreses del sector a les Balears poden ja sol·licitar ajudes al transport marítim i aeri de mercaderies.
Sí, el govern espanyol ha posat a la disposició de les companyies una aplicació informàtica específica per tramitar les subvencions que cerquen corregir el sobrecost derivat de la insularitat en el transport i la distribució del producte final. En la convocatòria de l'exercici anterior es varen destinar 5 milions d'euros a les ajudes, de les quals es van beneficiar un total de 380 empreses. Tant la presentació de les sol·licituds com la tramitació es realitzarà via electrònica.
Més coses. Els pescadors de les illes podran continuar pescant jonquillo, cabotí i gerret amb arts tradicionals fins al 2029. La Comissió Europea els ha concedit una nova pròrroga pel bon model de gestió, seguiment científic i control tècnic que el govern fa d'aquestes espècies.
De fet, el director general de Pesca, Antoni Marcant, creu que amb aquest nou aval d'Europa s'ha demostrat que es fa aquesta bona gestió de la captura d'aquests peixos. La normativa de l'any 2006 limita la pesca del jonquillo, el gerret i el cabotí a determinades zones del Mediterrani, però fa excepcions mentre es compleixin un seguit de criteris de sostenibilitat, com és el cas de les Balears.
El que sí que voldria afegir que això el que demostra és que la Comissió Europea confia en els serveis pesquers del govern de les Illes Balears, que és un orgull per a demostrar que fent les coses bé i que, bueno, pues que és una alegria de que, per a dir que fent les coses bé no només el govern, sinó tots els implicats, en particular els pescadors, que han de respectar unes normes i col·laborar en el seguiment de la pesquera.
De requisits, la Comissió Europea prohibeix que s'incrementin les captures, que hi hagi més pressió pesquera i limita un màxim de 55 les embarcacions que poden fer aquestes captures amb arts tradicionals. També exigeix que l'activitat tingui poca incidència en el medi natural marí, condicions que, segons destaca el govern, compleix la comunitat autònoma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A la plana política, el cas d'absentisme de l'actual portaveu del PP al Consell de Mallorca, Núria Riera, ha tornat avui a debat al Parlament. La vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles, ha comparegut en comissió per defensar l'actuació de l'executiu davant d'aquest cas, que va comportar una amonestació lleu després que quedés constatat que Riera, funcionari en plena dedicació, abandonava el seu lloc de feina sense justificació per fer tasques polítiques. Per a l'oposició d'Esquerres, el cas es va tancar en fals.
La consellera, en canvi, manté que en aquest cas, com en tants d'altres similars, s'ha actuat de manera ràpida i efectiva, assegura que l'expedient el va tramitar un tècnic i nega qualsevol privilegi polític.
Lo perillós era que jo no actués quan se me va posar davant una situació com una situació de possibles irregularitats. I a partir d'aquí vaig actuar. Conforme diu el reglament i conforme marquen els procediments, vaig obrir una, vaig donar instrucció d'obrir una informació reservada. I això són les conclusions que són.
El diputat socialista Marc Pons, però, acusa directament Estarelles de ser la responsable d'una actitud, diu, intolerable per part d'una funcionària que, a més de la dedicació completa com aquest càrrec, com a funcionària, en té una altra al 75% al Consell, la qual cosa li suposa un sou anual total de més de 130.000 euros.
Hi ha una falta de compatibilitat amb el 100% i el 75%, no hi ha informe, no hi ha autorització, hi ha, per tant, una vulneració del codi ètic. Hi ha, jo crec que ho podem dir així, també una estafa de salari públic, en els moments que es paguen sous que no es corresponen a la feina que es fa, i hi ha una mala fe.
El portaveu de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia, lamenta que no s'hagin pres encara mesures efectives per acabar amb pràctiques que, tot i ser legals, són qüestionables des del punt de vista ètic. Recorda que Núria Herrera ja va protagonitzar una situació similar fa dues legislatures quan només va canviar la dedicació exclusiva al Parlament un mes d'agost, que és un mes inhàbil, aquesta cambra.
Crec que vostè s'ha menjat un calàpot com la seu de gros i va haver de torear i justificar allò que era, òbviament, injustificable. Som davant una persona que, en l'hora de compatibilitzar la seva feina de funcionària pública i les seves responsabilitats polítiques, no sempre ha estat exemplaritzant de forma objectiva.
Però per Vox el cas ja no té més recorregut. El diputat Sergio Rodríguez assegura que situacions així passen diàriament entre molts de col·lectius i que no es fila tan prim.
No nos pongamos a veces excesivamente exquisitos con según qué temas, porque si también empezáramos a investigar lo que hacen los liberados sindicales o los representantes sindicales con las horas sindicales, nos llevaríamos bastantes sorpresas y no nos metemos en este tema. Y muchos de ellos son funcionarios públicos.
Bé, al marge d'aquest debat, l'oposició ha criticat que la consellera no hagi comparegut fins avui quan aquesta compareixença va ser sol·licitada fa més d'un any. Un ajornament, asseguren, intencionat per intentar així oblidar tot aquest tema. Estarelles, però, ha defensat que si ha esperat tot aquest temps era per poder tenir tancat definitivament ja la qüestió i poder així informar-ne com pertoca. Un dia més pendents de l'evolució del brot d'antivirus que es va produir a un creuer a l'Atlàntic. El passatger espanyol que ha donat positiu continua amb símptomes, però estable, i està ingressat a una unitat d'aïllament especial a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Els altres 13 espanyols aïllats, també en aquest centre, continuen asimptomàtics després que les darreres PCR siguin negatives.
La darrera hora de l'estat de salut de l'afectat per antivirus espanyol l'ha donat a Televisió Espanyola el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Ha detallat que el pacient ha necessitat d'oxigenoteràpia per dificultats respiratòries, però que aquest tractament ha pogut millorar el seu estat. La resta del grup d'espanyols continua donant negatiu a les proves PCR i, si segueixen així, a partir de dia 28 ja podrien flexibilitzar-se les quarantenes.
A partir de ese dia 28 seria quan se evaluaria individualmente la pertinencia de poder realizar la quarantena evidentemente en otro lugar que no fuera en el Hospital Gómez Ulla, incluyendo como una de las opciones el domicilio. No quiere decir ni que esa cuarentena sea voluntaria, ni que esa cuarentena no sea supervisada, etcétera, etcétera. Con todos los estándares para poder cumplirla, esa sería una de las cosas que se revisarían.
Ara mateix el brot té 11 casos confirmats, entre d'ells els 3 passatgers morts els primers dies. En aquests moments, el cas que més preocupa és el d'una passatgera francesa. Es troba en estat crític a una UCI a París. És una de les viatgeres que va desembarcar a Tenerife, però no va presentar símptomes fins que era a l'avió, que ja la traslladava cap al seu país.
Evidentment, aquest creuer és el que acapara més l'atenció mediàtica, però també hem sabut que s'ha confinat un altre creuer amb 1.700 persones a Bordeus per un brot gastronòmic intestinal.
Sí, és una decisió que s'ha pres després de la mort a bord d'un passatger de 90 anys que podia estar afectat per aquesta passa, que també ha tocat a diverses desenes de viatgers. Se parla de 50 afectats com a mínim. El creuer ha arribat a la ciutat francesa procedent de les illes Shetland, al nord del Regne Unit, i després de fer escala a Belfast, a Liverpool i també a Brest.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Donald Trump ja ha aterrat a Pequín, on mantindrà una trobada amb el seu homòleg xinès Xi Jinping amb la guerra a l'Iran com a taló de fons. És la primera visita oficial d'un president estatunidenc al país asiàtic en gairebé 9 anys i coincideix també amb un moment de debilitat de Washington.
Tot i que van de partir a assegurar que no serà un tema cabdal, Trump necessita que el president xinès pressioni l'Iran per tancar un acord que la Xina redueixi les seves compres de cru iranià. El gegant asiàtic Gavar a la reunió amb l'objectiu que Trump afluixi i retardi la venda d'armament americà a Taiwan, una illa que la Xina considera de la seva sobirania. Els dos mandataris també abordaran qüestions com la guerra arancelària, l'explotació de les terres rares o el lideratge de la intel·ligència artificial.
I el Regne Unit augmenta la pressió sobre el primer ministre Keir Starmer, que es nega a dimitir. Més de 90 diputats de la seva pròpia formació exigeixen obertament la seva dimissió immediata o que fixi una data per la seva sortida.
Aquest matí el primer ministre ha mantingut una tensa i incòmoda trobada d'uns 20 minuts amb el seu ministre de Sanitat, Wes Streeting, considerat un dels favorits per succeir-lo en aquest càrrec. Tot això passa quan el rei Carles III ha comparegut al Parlament per presentar l'agenda legislativa d'un govern laborista que ara mateix, per tant, penja d'un fil.
En pocs segons, les 2:30, fem un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. La Federació Balear de Transports ha demanat reunir-se amb el Consell de Mallorca per tractar la convivència entre ciclistes i conductors a la carretera. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La circulació d'autobusos turístics i de ciclistes ha provocat situacions de col·lapse, sobretot a les carreteres turístiques. L'Associació de Conductors Actua proposa regular els horaris de circulació per evitar que coincideixin.
El PSIP insisteix al president del Consell de Mallorca que cessi de manera immediata el vicepresident de l'institució, Pedro Bestard.
Això després de confirmar-se l'ús personal de vehicles oficials per part del dirigent de Vox. El Partit Popular, a través de la seva portaveu, ha respost que la institució insular ha reactivat la comissió de transparència i que s'aplicaran les mesures necessàries.
I a Manacor ha començat la 5a edició de la Fira de Formació i Ocupació.
Una fira dedicada a la captació de nous perfils professionals i a l'orientació acadèmica. Enguany s'hi ofereixen prop de 200 llocs de feina, 50 més que l'any passat, i s'hi esperen més de 1.000 assistents.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores som ja retencions a la via de cintura en sentit aeroport, a l'altura del túnel de Lleroa i també pràcticament des de la zona de l'escola fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També s'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca i des de la carretera de Valldemossa a Salvo Lenta. És tot, però molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, la Federació Balear de Transport ha demanat reunir-se amb el Consell Insular per tractar la convivència entre ciclistes i conductors a la carretera.
La circulació d'autobusos turístics i de ciclistes ha provocat situacions de col·lapse, sobretot a les carreteres turístiques. L'Associació de Conductors Actua proposa regular els horaris de circulació per evitar que coincideixin. Rafael Roig és el president de la Federació Balear de Transport.
Segueixen de la telàbria que els ciclistes estan adelantant per la dreta, per l'esquerra. Jo crec que és un tema que s'hauria de regular. Nosaltres ja hem demanat reunió amb el Consell Insular i suposo que aquesta setmana, la pròxima, ho creiem bé, per intentar pues, arreglar aquells temes.
Mentrestant, el PSIP insisteix al president del Consell que cessi de manera immediata el vicepresident de la institució, Pedro Bestard, després de confirmar-se que va fer un ús personal dels vehicles oficials. una petició que els socialistes faran demà al ple de la institució, en què presentaran 175 propostes de resolució sorgides del debat de política general que, diuen, suposen una esmena a la totalitat de la gestió de Lluís Galmés.
La portaveu del grup socialista, Catalina Cladera, ha denunciat que Pestart s'ha aprofitat del bé públic per al seu benefici personal i no pot representar el Consell. A més, ha qualificat la situació de descrèdit absolut per a la institució. Cladera ha dit que en el ple de demà el dirigent de Vox no hauria de seure a la taula presidencial.
Per tant, reiteram la petició en el senyor Galmés de que faci cessar o cessi ja en el senyor Pestart, si no ell n'és còmplice i està triant la cadira en comptes de la dignitat que se mereix el Consell de Mallorca davant d'una situació d'aquestes. Demà serà un ple que la foto que veurem ja no s'hauria de produir. Encara hi som a temps, senyor Galmés.
En el plenari d'aquest dijous, els socialistes defensaran 175 propostes de resolució sorgides, com deia, del debat de política general celebrat el mes de març. La portaveu adjunta, Sofia Alonso, ha destacat que les propostes són viables i útils, en contraposició a un Consell paralitzat.
I si, a més, com deia abans el nostre portaveu, aquestes ajudes ja haurien d'estar a l'abast de la gent. I a dia d'avui no hi ha cap mesura de l'escut social convocat. Per tant, tornaran a arribar tard.
Entre les propostes del PSI destaquen el reforç de l'escut social, l'increment de les ajudes de necessitat urgent, la reducció de les llistes d'espera a les residències de gent gran, així com la millora de l'acollida de menors migrants. També demanen una lluita real contra el lloguer turístic il·legal, en tancaments cautelars i en matèria de medi ambient i sostenibilitat, estudis rigorosos sobre la importació de fems d'Eivissa, un transport públic 24/7 i la tramitació immediata de la llei de limitació de vehicles a l'illa.
A tot això, la portaveu del PP, Núria Riera, ha respost a la petició de socialistes i ha dit que el Consell ja ha reactivat la comissió de transparència i que s'aplicaran les mesures necessàries. A banda de la dimissió no de Pestart, al ple de l'institució de demà els populars presentaran més d'un centenar de propostes, destaquen la construcció d'habitatge públic i la petició de la suspensió de la regularització extraordinària d'immigrants.
El Partit Popular demana suspendre de manera immediata la regularització extraordinària del govern estatal, una mesura que consideren improvisada i perjudicial per als mallorquins. En matèria d'habitatge, proposen l'adjudicació d'un solar del Consell a l'Ibavi per construir més de 300 habitatges públics. Escolta'm, Núria Riera.
És una decisió important i que, a més, té un detall rellevant, i és el fet que el Consell de Mallorca no té competències directes amb habitatge. Mai s'havia fet una posada a disposició pública d'un solar d'aquesta rellevància, i aquesta legislatura se fa per tenir en compte aquestes principals preocupacions dels mallorquins.
En aquest sentit, Riera diu que demanaran l'activació de Frontex per controlar les fronteres de la comunitat. En matèria d'infraestructures, tornaran a reclamar a Madrid un nou conveni de carreteres dotat amb 350 milions d'euros per finançar les obres de la millora viària.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Era una espècie de provocació. En realitat, jo, aquests cartells estan escrits d'una forma irònica, burlesca, i com per agitar una mica els pensaments de la gent.
Aquest que escoltau és Pedro Martorell, l'artista que va penjar un cartell a la seva galeria Flanich, animant a regar les tomatigueres en la sang d'immigrants i de persones LGTBIQ+.
L'artista repassa entre sorpresa i divertit la notícia que ha publicat el Diari de Mallorca. Després de la polèmica generada, Pedro Martorell ha penjat un cartell nou a la seva galeria i ara en prepara un altre en què intenta explicar què pretenia amb el cartell retirat per la policia local.
Estic dient que jo no me disculp en la població, sinó que me reafirm en que jo he fet la reacció que volia que tingués la gent, no? Que no se m'ha entès i que a un moment donat això ha estat perjudicial per la meva persona i per el meu moviment artístic. Ho he acceptat com un sacrifici.
Tot i les bones intencions que afirma que té l'artista, els veïnats comenten fora de micròfon a IB3 Notícies que és habitual que pengi cartells ofensius, com un en què amenaçava menjar-se els infants de Felanitx i un altre dient sí a la guerra a l'Orient Mitjà. L'artista ho atribueix al poc interès del poble a conèixer-lo.
Jo m'ha desagradat que un moment donat entrassin i xerrassin en jo. Però és que aquí ningú entra, ningú xerra. Des Felanitx no ha entrat aquí a xerrar en jo. tenir ganes de motivar-los, no? En que sigui... Ei, què passa, senyores? Què passa?
La policia local no ha pres cap mesura sancionadora més enllà de retirar el cartell que els veïnats i el col·lectiu cultural Els Quatre Cantons van denunciar. Tot i això, el sentiment de rebuig dels residents del centre del poble envers el polèmic pintor continua creixent.
2:39, més qüestions. L'Institut de Llucmajor demana la col·laboració de les famílies per evitar el consum d'alcohol dins el centre. Sospiten que arran d'un repte viral, alguns menors podrien emprar les cantimplores per entrar-lo d'amagat.
Inspecció Educativa s'ha personat avui a l'Institut de Llucmajor per reunir-se amb la direcció i iniciar una investigació. El centre va comunicar ahir a les famílies que tenien informació d'un possible consum d'alcohol de menors en horari escolar, creuen, arran d'un repte viral que consisteix a entrar l'esperit dins les cantimplores i beure del pati. En la carta recorden que tant el consum d'alcohol com l'ús de cigarrets electrònics és una realitat entre els menors que comporta riscos i demanen la col·laboració a les famílies per evitar-ho. També informen que si apleguen qualsevol alumne en possessió d'aquestes substàncies o que n'han consumit, els sancionaran i s'informarà el policia tutor.
Canviem de municipi. Ultimàtum de l'Ajuntament d'Alcúdia, la constructora que fa la reforma de l'avinguda de Pere Mas i Reus, una de les zones turístiques principals del municipi. Amb la temporada ja en marxa, l'obra acumula més de 20 dies de retard i els empresaris de la zona estan, diuen, desesperats.
En la temporada turística ja encetada, l'avinguda de Pere Mas i Reus continua totalment en obres. Una reforma que començà a finals de febrer i que acumula, segons l'Ajuntament, més de 20 dies de retard. El consistori ha fixat el 31 de maig com a data límit per concloure les feines. Si no és així, estudiaran l'aplicació de les sancions previstes al contracte. Fina Linares és la Baldassa.
S'haurà de monestar i s'haurà de veure què és el que no, realment no han complit, que ho tenim, i anar fent si realment ara no se poden les piles durant aquest temps per poder complir.
A Palma, l'Ajuntament ha aprovat avui l'inici de la segona i darrera fase de les obres de restauració i rehabilitació del passeig de Ronda de les Morades de Palma en el sector del Baluard del Príncep. D'aquesta manera, desencalla un conflicte iniciat quan l'antiga concessionària va entrar en concurs de creditors paralitzant les tasques. Ara, el conveni firmat amb el Ministeri de l'Habitatge permetrà completar l'envelliment d'una de les zones patrimonials més riques de ciutat. Les obres començaran abans del 27 de maig.
La restauració i rehabilitació la durà a terme al Ministeri i l'Ajuntament donarà l'assistència tècnica, és a dir, l'acompanyament i supervisió de les obres fins al final de l'execució. La intervenció permetrà completar l'urbanització i restauració del fossat, culminar la recuperació del passeig de Ronda, millorar els accessos i executar l'edifici de recepció contemplat en el projecte. Mercedes Celeste, regidora de portaveu de l'Ajuntament, després de l'aprovació del projecte en la Junta de Govern. L'escolta.
Hoy damos un paso más en la activación de toda la asistencia técnica necesaria para acompañar, coordinar y supervisar la ejecución hasta la finalización definitiva. Entramos, por tanto, ahora ya sí, en la fase final de un proyecto largamente esperado por los ciudadanos.
També avui la Junta de Govern ha aprovat el projecte de parc urbà de l'antic velòdrom del Tirador, que completarà el corredor verd de Palma.
I més de 3.000 persones majors pujaran entre avui i divendres a Lluc en la trobada de la gent gran.
Amb una ofrena de productes locals a la Mare de Déu, així ha començat la trobada de la Federació d'Associacions de Persones Majors de la Part Forana a Lluc, la primera de les tres, perquè entre avui i divendres passaran per aquí divendres més de 3.000 persones grans d'arreu de Mallorca. Són molts els que repeteixen any rere any en aquesta jornada que combina devoció i germanor.
Per exemple, Souba, Biniamà, Caimari, Moscari i Vinavora. I s'han d'haver de saltar cap pla.
Juntar-nos amb tots i passar un dia bé.
Hombre, per aquesta festa de xarxes del major, de la gent major, que traquen molt guapo.
És una cosa que en aquesta edat nostra és l'únic que poden disfrutar.
Alguns dels participants han deixat ben clar que sí que són ben actius, però també ha estat un dia de reivindicacions d'un col·lectiu que se sent molt vulnerable, com ha explicat el president de FACMA, Joan Bibiloni. Per això demanen solucions per augmentar la seva seguretat.
I ho dèiem en titulars a Manacor. Avui ha començat la cinquena edició de la Fira de Formació i Ocupació, una fira dedicada a la captació de nous perfils professionals i a l'orientació acadèmica. Enguany s'ofereixen prop de 200 llocs de feina, 50 més que l'any passat, i s'hi esperen més de 1.000 assistents.
Paula Segurado, delegada de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manacor, ha volgut remarcar que la fira pretén promoure empreses del municipi. L'escolta'm.
Nosaltres, des de l'Ajuntament de Manacor i Promoció Econòmica, volem ampliar cap a, volem potenciar molt el sector primari, hi ha empreses de sector primari. Sí que la novetat d'enguany és que se podran entregar currículums al moment i que també se podran fer entrevistes in situ.
Les empreses assistents cerquen tota classe de perfils i destaquen que els llocs de feina que s'ofereixen són estables.
A nosaltres m'agrada que la gent pues, pugui tenir una estabilitat i que pugui venir a fer feina amb nosaltres.
Oferim una formació dual. Una formació dual vol dir que a la vegada que estudies fas feina.
I a dia d'avui pues, esperem trobar qualcú que ens pugui cobrir un poc les necessitats que tenim ara mateix, ja que és molt difícil trobar personal.
És molt bona ocasió, bàsicament perquè si els objectius són comuns pues, sempre és més fàcil que es trobi i a més tens l'oportunitat de conèixer la gent en persona.
Des dels instituts i acadèmies són molts els graus mitjans i superiors destinats a tota mena d'oficis. A més, el fet que els mateixos estudiants facin l'orientació pot semblar atractiu pels assistents.
Crec que és una gran oportunitat per conèixer un poc el cicle, també per compartir experiències amb els alumnes, per conèixer de primera mà realment com és un cicle formatiu. A més, el fet que ho expliqui gent de la seva mateixa edat, al final empatitzen molt.
La fira romandrà oberta fins avui. Avui fins a les 6 del capvespre i demà de 9 del matí a 1 del migdia.
I d'altra banda, Calvià se celebra la desena jornada d'orientació vocacional en la participació de 350 joves del municipi. Són alumnes de quart d'ESO, de l'Institut Son Ferrer i de Bendinat, que han rebut avui opcions per al seu futur acadèmic, professional i personal. D'aquesta manera, arribam a les 2:45 minuts. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia.
Ho dèiem en la portada, el Real Mallorca cerca avui una victòria a Getafe per encarrilar la permanència.
Així és, el conjunt mallorquinista visitarà el Coliseum Alfonso Pérez per a disputar l'antepenúltima jornada de Lliga, un partit vital en vista a la lluita per la salvació. Per a saber la darrera hora d'aquest enfrontament, connectam amb el nostre enviat especial, Toni Fuster. Toni, bon dia.
Bon dia, Xisco Ribas, des de l'exterior del Coliseum, on el Mallorca i Getafe s'enfrontaran avui vespre a partir de les 9:30 amb objectius diferents. Uns per Europa, el Mallorca amb l'objectiu de la permanència. La temperatura és bona, 20 graus aproximadament, ha plogut fa una estoneta, donen aigua per avui hora baixa, però no durant el partit. El Mallorca ha arribat avui migdia a l'aeroport de Barajas, encapçalat per el seu president, Andy Colberg, també amb el seu negocis, Alfonso Díaz i Samu Costa, el migcampista portuguès que avui està sancionat, no podrà jugar, però ha volgut fer costat a l'equip i també es troba entre els seus companys. Recordant les baixes per lesió de Raillo, Kumbula, Jan Saler, Mateo Josef, Beristrom i Kalumba Júnior. Per altre costat, Pablo Maffeo, si no és res de nou, tornarà a la titularitat, ocupant el lloc de Mateu Morell en el lateral dret. Maffeo, que no va poder jugar contra el Villarreal per acumulació de targetes, torna en aquesta jornada. També han viatjat fins a 5 futbolistes del conjunt del filial. Arbitrarà Juan Martínez Munuera del Comitè Valencià, àrbitre que ja va dirigir el Rayo Real Mallorca aquesta temporada, i en el VAR aixirà Jorge Figueroa Vázquez del Comitè Andalús. En el Getafe, Pepe Bordalán no podrà comptar amb Juanmi per lesió i Abkar sancionat. El Mallorca està concentrat, un hotel de la capital. Si no és res de nou, aquest serà l'11 que sortirà d'inici avui. En Leo Roman a la porteria, en Maffeo, Valli, en David López i Lato en defensa, amb Omar Mascarell per davant, amb Antonio Morlanes i Sergi Darder i davant Sito Lubumbo i Vedat Muric. I també podria haver qualque novetat en quant a Pablo Torre, Virgili o fins i tot Takuma Asano que poguessin entrar en aquesta titularitat, però recordant que també l'altre dia hi va haver futbolistes que van quedar un poquet tocats i això significa que podria haver qualque novetat a l'alineació titular en vista del partit d'avui, que en principi no hi haurà afició mallorquinista, i si n'hi ha, serà mínima, serà molt poqueta, perquè recordem que l'estadi es troba amb obres i, per tant, la gent que vulgui assistir, els aficionats del Mallorca que vulguin assistir, hauran de passar per taquilla. Aquests 30 euros habituals que hi ha normalment entre tots els equips, aquest conveni, per tant, la gran majoria avui no serà aquí. Per tant, lògicament serà més car el qui vulgui presenciar en directe aquest partit. Partit que començarà a les 9:30 i que des de les 7:30 vol contra en tot Esport 3 en joc aquí a IBT Ràdio.
Més futbol de la primera divisió, perquè la lluita per la permanència s'ha tornat completament boja, Xisco.
La jornada número 36 es va encetar ahir amb una victòria del Llevant per 2-3 a Balaïdos. Els granotes van aconseguir remuntar contra el Celta de Vigo i amb aquests 3 punts surten momentàniament del descens i empaten a la classificació el Mallorca. I qui té els mateixos punts que el Llevant i el Mallorca és l'Elche. El conjunt il·licità va perdre 2-1 contra el Real Betis en gols de l'ex-mallorquinista Cucho Hernández i també de Pablo Fornals. D'altra banda, l'Osasuna va caure a casa per 1-2 contra l'Atleti de Madrid i en 42 punts encara no ha aconseguit la permanència. I avui, a banda del Getafe Mallorca, hi ha 3 partits més de Lliga i tots importants en clau mallorquinista. A les 7, Espanyol Atlètic Club i Villarreal Sevilla, i a les 9:30 del vespre, a la vez, Barcelona.
I un darrer punt a la primera divisió, perquè Florentino Pérez ha anunciat una convocatòria d'eleccions anticipades.
El president del Real Madrid va comparèixer ahir cap vespre en roda de premsa després d'11 anys sense assistir-ne a cap i va anunciar que convocarà eleccions per a la junta directiva del Club Blanc. Així i tot, Florentino no va fer autocrítica de la situació del Real Madrid i l'anunci de les eleccions va quedar eclipsat per altres titulars. Entre d'altres, el president va criticar la premsa i va confirmar que presentarà un dossier a la UEFA perquè resolgui el cas Negreira. Escoltau.
Florentino no se va a ir porque me tendrán que echar a tiros. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten por hacer daño al Real Madrid. No es lo único que le digo. Si usted cree que tengo fuerza, pues la tendré. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada.
I avui, a la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Real Oviedo, Álvaro Arbeloa també n'ha parlat.
Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Es un sentimiento que tiene todo el madridismo, ¿no? La doble vara de medir para el Real Madrid y para el resto de clubes. Que me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan, entonces. Si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, creo que es Florentino Pérez.
El pròxim partit del Real Madrid és demà vespre al Bernabéu contra el Real Oviedo.
A la primera federació, l'AUD Eivissa continua preparant la final de dissabte contra el Cartagena.
El conjunt blau-cel rebrà la visita de l'equip murcià aquest dissabte, dient que vol aconseguir la permanència matemàtica. Avui ha parlat Jan Kembol, central francès de 24 anys. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Tenint en compte els antecedents de les darreres jornades, es pot definir el partit de dissabte contra el Cartagena com a cita crítica i assenyalada al calendari. La salvació per oblidar de pressa un curs molt complicat i començar a preparar un nou projecte o veure's a l'abisme per a l'última jornada. Jan Kembo, titular els darrers 7 partits, sap que dissabte és clau el suport de l'afició y la estabilidad mental del equipo.
Nos encantaría que la afición viene para apoyarnos y para ayudarnos a sacarlo hacia adelante. Yo creo que nos falta un poco esa contundencia en las dos áreas, que llegar ahí y meter goles, y en la nuestra, cuando nos llegan pocas veces, pues tenemos que ser más contundente, yo creo. La verdad que estamos hablando de seguir en esa misma línea, intentar de seguir jugando, porque al final en el juego lo hacemos bien, pero es verdad que al llegar al área contraria nos cuesta un poco meter goles, pero yo creo que tenemos que seguir así y ser tranquilo, que las cosas llegarán a este fin de, yo creo que haremos un buen partido y conseguiremos los tres puntos aquí en casa.
Recordem, si guanya l'Eivissa dissabte, aconseguirà la permanència de manera matemàtica. Un empat o derrota també podria servir si es donen altres combinacions.
I dos equips que volen jugar a la mateixa categoria que l'UD la temporada que ve són el Poblense i l'Atleti Balears. En dos conjunts disputaran aquest diumenge a les 12 del migdia el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens. L'Atleti Balears es va imposar al Corujo per un contundent 0-3 i cercarà l'Estadi Balear certificar la classificació a la final, mentre que el conjunt poble rebrà la visita del Numància després d'aconseguir agafar avantatge a l'eliminatòria gràcies a la victòria per 0-1 a Los Pajaritos. Escoltam el seu president, Miquel Molondro.
I nosaltres, un dels partits més importants de tota la història d'aquests 90 anys que nosaltres tenim, tornar a jugar un play-off d'ascens, i tenim la tornada aquí dintre nostra, fer una crida a la nostra afició que vengui a ajudar a l'equip per poder passar aquest eliminatori.
En bàsquet, a la primera FEB, l'Estia Menorca començarà demà els play-offs d'ascens a la màxima categoria.
El conjunt menorquí disputarà demà a les 8 del vespre contra l'Eima Corunya el primer dels 5 partits d'aquesta eliminatòria dels quarts de final per pujar a la Lliga ACB. L'entrenador de l'Estia Menorca, Javi Zamora, ha parlat amb il·lusió la prèvia del partit.
Es un momento muy bonito, muy importante. De lo que se trata es de intentar disfrutar del camino con esa ambición, ¿no? De dar nuestra cara más competitiva y de tratar de, bueno, poner el broche a una temporada que creo que se ha trabajado muy bien.
Pel que fa a la Lliga regular, l'Eima Corunya va finalitzar segon, empatat a victòries amb el primer classificat, mentre que l'Èstia va ser vuita amb 11 victòries menys. El tècnic dels menorquins ha parlat del rival.
Y bueno, pues con ganas de encarar estos partidos contra un rival que conocemos bien. Nos hemos enfrentado 3 veces este año a ellos. Creo que han sido una de las sensaciones de la temporada, ¿no? Un equipo que ha marcado el ritmo de la competición.
El primer enfrontament de l'eliminatòria entre Estia Menorca i l'Eima Corunya es disputarà demà a Galícia a les 8 del vespre.
Gràcies, Xisco. Fem una petita aturada i anem amb la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
La música resona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Eugenia Moreno, Eugín, és des de fa anys una imprescindible de la feina en aquesta casa. Assessora d'imatge d'IB3 Televisió, compagina aquest treball amb la seva passió com a escriptora. De fet, demà presenta a la llibreria Rata Corner de Palma la seva segona novel·la, La hermandad del negocio clandestino, una història. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Amb molt d'humor i molta sororitat.
Sí, sororitat i respecte i empatia, tot això en una història que parla de l'amistat sobrevinguda, d'aquella que neix quan manco s'espera i que ho fa entre una periodista desencantada i 3 al·lotes que acaben de sortir de la presó per un bon motiu. S'explica en el llibre. Tot això és el bessó de la hermandat. Ens ho explica l'autora.
Y gracias a esa relación, las protagonistas de esta historia encuentran fuerzas para seguir adelante, protegerse mutuamente y salir de esas situaciones que a veces la vida nos pone delante y que nos asustan, pero que juntas somos capaces de derribarlas y de continuar y avanzar, y siempre, 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 siempre desde el humor.
Humor que farà, per exemple, de la venda de roba interior usada un gran negoci en una història que explica Eugene és sobretot humana.
Durante el proceso de creación he llorado y he reído porque la historia me hizo conectar muchísimo con las emociones de los personajes. Creo que cuando un autor vive emocionalmente su obra, la historia se vuelve siempre más real y sobre todo más humana.
Un provador llamado Deseo, escrit a quatre mans, va ser el seu debut literari i tenint en compte la seva passió per escriure, aquesta segona novel·la no serà probablement la darrera.
Me gusta escribir por las noches, cuando todos duermen. He elegido un lugar muy especial de mi casa que lo he convertido en una especie de templo, y es ahí cuando la imaginación y cuando mis manos se dejan llevar y a veces no me doy cuenta y son las 4 de la mañana y sigo escribiendo.
La Hermandad del Negocio Clandestino, la editat Aliar i repeteix presentació.
Llevarte pa' Mallorca, mi loca. Fusionar nuestras bocas si toca. Siento que el pecho explota, se nota. Pasear por tus costas sin ropa. Quiero llevarte pa' Mallorca, mi loca. Fusionar nuestras bocas si
toca. I els darrers segons són pel nou single d'aquest artista de música urbana nascut a Mallorca, Diegote.
Quan són les 3, és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 13 de maig. L'acusat d'assassinar la seva ex-sogra ha assegurat davant l'Audiència Provincial de Palma que si ha estat ell, no ho recorda. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La vista ha finalitzat amb les conclusions de les parts. La Fiscalia considera que l'home va actuar per plaer i eleva a 25 anys la petició de pena. L'acusació particular per part seva reclama presó permanent revisable, mentre que la defensa del processat sol·licita que sigui absolt i que es tingui en compte que anava begut. A partir de demà, els membres del jurat popular començaran a deliberar si l'home és culpable o no del delicte d'assassinat.
Tot això el mateix dia que detenen un home per introduir una turista en una furgoneta i agredir-la sexualment.
Va passar la matina de diumenge al passeig marítim de Palma quan la dona sortia d'un local d'oci i es dirigia cap al seu hotel. Els ocupants d'un altre vehicle van presenciar el fet, auxiliaren la víctima i varen fer una foto de la matrícula de la furgoneta que va permetre a la policia detenir el conductor.
En matèria laboral, el sindicat del 03 denuncien una nova plantada de les patronals per negociar el conveni de les escoletes.
Segons Comissions Obreres, UGT i STI, les organitzacions empresarials no han acudit a la cita prevista per avui perquè al·leguen que ja participaran en la trobada amb Treball i Educació de dia 25 de maig. Els sindicats interpreten aquesta absència com una manca de voluntat negociadora i reivindiquen la necessitat de millorar les condicions de les educadores. És Ramon Mondéjar, del sindicat Estell.
Nosaltres com a sindicats, però també tot el moviment de les educadores, estem indignats perquè creiem que molts anys més preat, patronal i institucions, molt més preat.
Menorca comprarà blocs de pisos de particulars que estiguin buits per destinar-los al lloguer social.
Avui ha obert una convocatòria perquè els propietaris interessats ofereixin els seus edificis. Aquells que encaixin amb les necessitats es taxaran i, si s'arriba a un acord amb el preu, s'adquiriran. Els habitatges que s'obtinguin s'integraran al programa Lloguer Estable que es posarà en marxa en els pròxims mesos. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
La idea que nosaltres tenim és que aquests blocs de pisos que puguen comprar s'integrin en el programa Lloguer Estable, perquè nosaltres amb el programa Lloguer Estable tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits, no?
Un dia més pendents a l'evolució del brot d'antivirus que es va produir a un creuer a l'Atlàntic.
El passatger espanyol que dona positiu continua amb símptomes, però estable i ingressat a una unitat d'aïllament especial a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Els altres 13 espanyols aïllats també en aquest centre hospitalari continuen asimptomàtics després que les darreres PCR siguin negatives.
A mig d'aquesta crisi sanitària, avui hem sabut que s'ha confinat un creuer amb 1.700 persones a Bordeus per un brot gastrointestinal.
La decisió s'ha pres després de la mort a bord d'un passatger de 90 anys que podria estar afectat per aquesta passa, que també ha afectat una cinquantena